Vinga, va, gairebé 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. És 12 de desembre i aprofitem que és el Dia Internacional de la Cobertura Sanitària Universal, ja ho direm bé, per parlar del nostre propi sistema de salut, Nina.
És evident que ja fa anys que el sistema de salut del país és un clar exemple a nivell europeu i mundial, gràcies a la professionalitat dels nostres doctors i doctores i tots els professionals que el conformen. També és cert, però, que hem passat en una època pandèmica d'aplaudir als balcons a oblidar les necessitats d'un sistema que té cura de tots i que és a les portes d'una vaga a finals de gener del 2023. És per tot això que avui volem parlar de l'estat de salut del sistema sanitari del país. En parlem, a hores d'ara, amb el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, i afegirem a la conversa en uns minuts el doctor Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya.
Doctor Pedrós, molt bona tarda.
Bona tarda. Ring my friend, I said you called Uncle Robert. Day or night, he'll be there any time at all, Dr. Robert.
Doctor Pedrós, ara ens ho deia la Nina, el sistema sanitari que tenim sempre s'ha posat d'exemple arreu del món com un sistema sanitari públic i de qualitat. És així, eh? Som un exemple arreu del món?
Amb resultats de salut, sempre ho hem estat, amb resultats en salut, però s'ha de dir que aquests resultats en salut, sobretot en els últims anys, han estat fonamentalment per l'esforç dels i el compromís dels professionals sanitaris, no per les inversions que s'han fet. A veure, hem de dir que nosaltres hem tingut un sistema sanitari d'èxit pensat en una Catalunya del finals del segle XX, amb unes necessitats determinades. Recordeu que a finals del segle XX érem 6 milions, i ara ja ens estem aproximant als 8 milions. Bé, però a banda d'això, dels fluxos migratoris, de l'envelliment de la població, nosaltres estem patint, com molts països del nostre entorn, l'èxit de les polítiques de salut que s'han fet durant molts anys. Per tant, tenim un augment de l'esperança de vida, un augment de progressió de malalties cròniques que abans eren a curt termini mortals. Tot això suposa haver d'atendre aquestes necessitats de forma diferent. De fet, el sistema sanitari de Catalunya, des del traspàs de les competències, sempre ha duit a una falta de finançament. Sempre hem tingut un finançament injust. La sanitat en general, el conjunt de l'Estat, tenint en compte Europa, estem a la cua de recursos dedicats a la sanitat, però la sanitat catalana específicament sempre ha estat mal finançada.
No sé, doctor, si aquests darrers anys de Covid, de pandèmia, s'han posat en evidència unes mancances que arrossegàvem de ja fa temps, però que es veien menys.
Sobretot es posen molt de manifest amb la crisi econòmica, les retallades, de les quals no ens en recuperem, i nosaltres i altres sectors professionals ja vam alertar abans de la Covid de que el sistema estava molt atenció, i de fet ja veníem d'una vaga, recordeu-vos, del 2018. Però ve la Covid, i la Covid aguantem l'embat, però es posa de manifest que el sistema sanitari li falta musculatura. I això fa que al final de la primera onada, el col·lectiu mèdic, a través del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, i el col·lectiu d'infermeria, a través del Consell d'Infermeria i la Societat Catalana de Gestió, van emetre un document de reflexions al Govern de la Generalitat, però també al Congrés de Diputats, al ministre de Sanitat, llavors el senyor Illa, a tots els partits polítics, posant de manifest quines eren aquestes mancances. La resposta que vam tenir és que el president de la Generalitat d'aleshores, que era el senyor Joaquim Torra, ens va constituir, per acord del Govern de la Generalitat, una comissió d'experts independents que va elaborar un full de ruta de 30 mesures que tàcitament, o més o menys explícitament, ha estat acceptat o recollit pels principals partits polítics de Catalunya. Per tant, tenim un full de ruta. Necessitem uns recursos econòmics, però sobretot el gran problema que té ara el sistema sanitari nostre no només és de recursos econòmics, sinó que és de recursos humans. No tenim infermeres, les que necessitem, i no tenim metges, i els estem anant a buscar a fora. I de fet, Catalunya ja portem molts anys que el col·lectiu més important de nova incorporació a l'exercici professional són estrangers. Fins aquí no hi hauria problema que siguin d'on vinguin si són bons. El problema és que els que s'estan incorporant majoritàriament són gent formada a països on el sistema de formació no és homologable, sense especialitat, i això venen a cobrir un dèficit que es crea al nostre país i al conjunt de l'Estat, que és per les jubilacions del que són els boomers, que això ja fa molts anys que des de Catalunya ho estem advertint tant al govern de Catalunya com al govern de l'Estat que ens passaria, i ara el que ens està passant és això. I de fet, les pagues que s'han plantejades i les mobilitzacions, el que estan traslladant és el malestar d'una banda del sector assistencial, que fixeu-vos que moltes de les coses que es posen sobre la taula, que són reivindicacions legítimes perquè hem estat molt maltractats des del punt de vista laboral i econòmic, però hi ha algunes que són de molt difícil solució, per no dir impossible, a curt i a mig termini, que és el posar més metges sobre la taula, perquè ara més es dona la circumstància que estem, si em permet l'expressió, no m'agrada gaire, però important metges de fora, quan aquí tenim un embut per poder estudiar medicina, no estem formant els metges que necessita el nostre país, però per altra banda estem important metges de fora, de països que els necessiten. Per tant, estem desproveint a països més pobres de talent i de professionals que els necessiten pel seu país, no?
Per tant, doctor, més que manca de metges del nostre país, el que hi ha també és una fuga de metges catalans cap a fora?
Escolti, rotundament no.
No.
O sigui, això és un mantra que s'ha anat, s'ha anat dient, però, escolti, els que tenen les dades dels metges que entren i surten són els col·legis de metges. I els col·legis de metges de Catalunya, nosaltres no tenim registrat cap fuga de metges. El que tenim, home, marxa de metges d'aquí que se'n van a altres comunitats autònomes, doncs en tenim. Però metges que marxin a l'estranger, jo li explico, el Col·legi de Metges de Barcelona, l'any 2021, són dades oficials, per tant, no són especulacions ni són interpretacions, van marxar 200 metges. Som 36.000, 200 metges. Aquests 200, doncs el 60% eren estrangers que tornaven o bé al seu país d'origen o anaven a altres països europeus. Per tant, aquest no és el problema. El problema que nosaltres tenim és un dèficit de metges, aquest per una banda, i després tenim un sistema, que això ho vam veure molt a la primera onada, i és el que fa que després de la primera onada molts professionals, sobretot a l'atenció primària, es troben amb una gran, diguéssim, amb una gran sobrecàrrega i decepció, que és que tornem al tèdit d'un sistema que excessivament burocratitzat, rígid, molt ple de normes. Penseu que un metge a l'atenció primària, el 40% del seu temps és per fer burocràcia. D'aquesta burocràcia hi ha un mínim que és imprescindible, però hi ha molta d'aquesta burocràcia, fixeu-vos, la burocràcia que la gent entendrà. Les baixes per absències laborals de 3 dies, no? El justificant de baixa. Això ocupa milions d'actes mèdics al cap de l'any. Inclús un ha fet càlcul del que suposaria això en sentit de tenir més professionals. Perquè ens entenguem, ens venen pacients, doncs, a demanar a dins que, escolta, l'empresa necessita un justificant de que ell va tenir una gastroenteritis. Clar, això no és un justificant mèdic. Jo no puc assegurar que aquest senyor que diu que ell va tenir una gastroenteritis va tenir una gastroenteritis. L'informe respon a un acte mèdic, i això no és un acte mèdic, això és un acte de justificació d'absència laboral, i això és una qüestió mal resolta entre els sindicats i les patronals. Bé, doncs si s'alliberés de la càrrega burocràtica i sobretot de la norma, de la gran normativa que amb l'estat d'alarma va saltar, alliberaríem molts professionals per poder fer tasques que portin valor.
Ja que som avui amb el doctor Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, i que en fèiem esment parlant una mica de la Covid i del que ha afectat el sistema sanitari com el tenim ara, deixi'm preguntar-li, doctor Pedrós, pel tema Covid, on som i cap on anem?
Bueno, som que de moment podem estar fent, entre cometes, vida normal, cosa que fa un any, ni un any, sí, com estàvem, sí, això és gràcies a la vacunació, gràcies també a la pròpia evolució del virus, però sobretot a la vigilància que s'està fent i al compliment de protegir sobretot els més vulnerables. I arribant aquí, deixi'm subratllar una cosa, el problema que tenim ara és que se'ns barreja la Covid amb altres virus respiratoris, ara l'augment de la grip, i està posant el sistema sanitari encara molt més atenció. Jo volia fer dues reflexions als oients que ens estan... Quan nosaltres diem que valorem molt el sistema sanitari, està molt bé els aplaudiments, però tot això està molt bé, però tot això després s'ha de traslladar en com políticament escollim, en els que escollim, per decidir què i fer què. Perquè al final la suma econòmica ha de fer 100. I si es dedica els diners per una cosa, no es poden dedicar per totes. I a vegades té la sensació que el debat polític tot són prioritats. Però jo vull assenyalar, sense por de que algú em digui aquest senyor és gremialista, no, el sistema sanitari a Catalunya, invertir en sanitat és la garantia més gran de sortir de la crisi, perquè fixi's, la sanitat genera llocs de treball, molts llocs de treball, directes i indirectes, no només de les organitzacions que presten atenció, sinó de totes les que treballen al voltant, també d'indústria farmacèutica, per tant, genera iniciativa empresarial, genera coneixement, genera innovació que és aplicable. Després, és un sistema que cohesiona, és el servei públic que cohesiona més socialment i més en èpoques de crisi, que protegeix els individus, sobretot els més vulnerables. Genera, deia, que tota aquesta innovació és aplicable i a Catalunya és un focus d'atracció especialment important i especialment valorat. Per tant, nosaltres necessitem reforçar aquesta eina, tenir un sistema universal, de cobertura universal, que és avui el que celebrem, no és només per aplaudir-ho, és per valorar l'esforç que significa, perquè això és fruit d'un consens col·lectiu, no? És obvi que això es va ser iniciat per uns governs d'un color determinats, però al final això ha estat un... no només els governs, són els agents socials, són les professions, són els sindicats, són les empreses... És molt important i reivindico com a president del Col·legi de Metges que ho he demanat al Consell de Salut, però ho he demanat també als altres partits polítics. Necessitem consensuar el full de ruta dels propers anys. Fixi's, jo porto 9 anys de president del Col·legi de Metges i hem tingut 5 consellers i em sembla que 4 ministres. És a dir, és impossible poder com es diu, virar un full de ruta estable, perquè el sistema sanitari necessita canvis molt profuns, alguns no tant, però molts de profuns. No és un problema només de recursos, sinó que és un problema de canvis de models d'organització, perquè la societat és diferent i les necessitats són diferents i els models d'organització són diferents. Tenim una professió també més feminitzada, s'ha de posar el focus també en el tema de la conciliació, s'han de fer moltes coses, però clar, si no hi ha estabilitat política, si no hi ha acord entre els partits perquè mani qui mani el full de ruta aquest compartit es mantingui, estem perdent anys i en portem uns anys de perduts en aquest sentit, i per tant necessitem recuperar aquest full que ens faci el mirar esperança que el sistema públic pugui ser sostenible i pugui mantenir la qualitat que ha tingut fins ara.
Queda clar. President del Col·legi de Metges de Barcelona, doctor Jaume Pedrós, com sempre un plaer poder parlar amb vostè i que sigui uns minuts i saber com està el sistema sanitari català. Moltes gràcies, una abraçada.
A vostès, adéu.
5 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Aquí saludem avui per parlar d'aquesta vaga que ja ho dèiem, que està programada pels dies 24 i 25 de gener del 2023. Saludem a aquesta hora també el doctor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Doctor Lleonart, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Sí, bona tarda.
Dèiem, doctor, una vaga que a dia d'avui segueix en peu, no?
Sí, de moment sí. De moment no ha passat res que faci que ens hàgim de plantejar de no convocar-la.
Que no hagi passat res vol dir que ni s'han fet avenços ni s'han fet apropaments a les negociacions tal com es va anunciar des del Departament de Salut?
Bé, no ha passat res, és no ha passat res. És dir, en principi no tenim sobre la taula res que ens faci pensar en no convocar la vaga.
Perquè en siguem conscients de tot plegat i de la gravetat que viu el sistema sanitari català, quines en són les reivindicacions d'una vaga com aquesta?
Bàsicament, hi han dos potes principals que es poden subdividir. La primera és el fet de que volem i reclamem pels nostres metges, pels nostres facultatius i facultatives, unes millors condicions assistencials. Això vol dir, i això impacta directament a la ciutadania, això significa bàsicament que el que volem és poder atendre en condicions com ens van ensenyar a la facultat, com hem après i com tenim experiència i coneixements per poder fer-ho, a tractar adequadament al ciutadà que va a un centre de salut o que ve a urgències d'un hospital. Això vol dir, bàsicament, que estem farts i cansats de tenir agendes amb 50, 60 visites o agendes que a la mateixa hora programen 10 visites a l'hora. Mm-hmm. I, per tant, això és immoral, diria jo. I, per tant, aquest és un dels grans quès. Perquè si el metge treballa en condicions, dona bon servei, dona millor servei, i el ciutadà i la ciutadana està millor atès, i el metge se sent útil i bé. I la segona gran pota és millorar les condicions laborals i retributives. Per quin motiu? Perquè estem cansats. Fa un moment sentíem el president del Col·legi de Metges que comentava que calia entomar reformes importants del sistema. Bàsicament jo en diria una. És un sistema que porta molts anys funcionant amb uns resultats magnífics a costa, estrictament i exclusivament, de maltractar els professionals que hi treballen. És dir, és un servei que s'havia basat en el low cost, en el pagar malament i tractar malament els seus professionals, i que aquests, tot i això, donessin uns resultats de salut excel·lents. Doncs, en l'actualitat, amb el canvi generacional, amb la jubilació de la generació del baby boom, s'està donant que aquests metges que fins ara han estat fent això d'aquesta manera, doncs s'estan jubilant, i els que haurien de substituir-los, quan veuen la situació tan assistencial que acabo de descriure com laboral i retributiva que tenen, miren al seu voltant, hi han ofertes extremadament millors i no es queden, i per tant estem en una fase que en els propers 10 anys, si ningú no hi fa res, es descapitalitzarà de professionals la sanitat pública, i això vol dir la mort d'aquest sistema.
Doctor Xavier Llaunard, secretari general de Metges de Catalunya, en parlarem els propers dies de tot plegat més distesament i amb més temps, perquè entenc que entre el sector l'emprenyada deu ser forta. Doctor Llaunard, moltíssimes gràcies avui per entrar a la caravana i en parlarem més tranquil·lament els propers dies. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Res més minut, ja arribarem a les 4 de la tarda. De seguida ja s'hi posen els serveis informatius d'aquesta casa i nosaltres continuem una hora més aquí a la caravana, i atenció perquè parlarem de filosofia, ni més ni menys, que amb Joan Carles Mèdic. Va, fins ara.